L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Mutter. Dilluns 22 de març, després del cap de setmana, encetem l'informatiu d'avui, el primer d'aquesta recent encetada estació de l'any, la primavera. Un informatiu marcat avui pel Dia Mundial de l'Aigua, la descontaminació del pantà de Flix i d'altres temes d'interès territorial i municipal. Si ho volen, comencem ara i aquí l'informatiu de Mutter. Benvinguts. Ahir diumenge se celebrava el Dia Mundial de l'Aigua. La plataforma en defensa de l'Ebre commemorava aquesta diada a la badia del Fangar per fer visible l'empitjorament que aquestes zones humides pateixen a causa de la baixa quantitat d'aigua i de sediments que arrossega el riu Ebre. El mal estat de les aigües acaba afectant la producció marina i la plataforma reivindica que, per corregir-ho, són necessaris que nous plans de conca dels rius determinin un cabal ecològic per garantir també la salut del delta. La portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Vella, apuntava que l'objectiu de l'acte era demostrar la relació directa que existeix entre l'aigua dels rius i l'aigua del mar. La falta d'aigua a l'Ebre fa que les badies cada cop estiguin pitjor. Josep Roig ha treballat aquesta crònica.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre segueix lluitant per aconseguir que en els nous plans de conca dels rius de l'Estat i especialment al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre s'estableixi un cabal mínim per al riu que garanteixi la salut del delta. Així, aquest diumenge, i dintre del marc d'aquesta commemoració del Dia Mundial de l'Aigua, una cinquantena de membres de la plataforma van visitar la badia del Fangar a Deltebre per commemorar el Dia Mundial de l'Aigua i reivindicar que aquestes zones humides estan en perill per la falta de qualitat i quantitat d'aigua que desemboca el riu. El portaveu de Seo Beer Life, Ignasi Ripoll, recordava que el Mediterrani és un mar pobre en nutrients i que depèn pràcticament de l'aigua dolça que arriba del riu. Segons Ripoll, és vital que els rius de la península tinguin els seus cabals ben estudiats i estructurats. L'escoltem.
Fa falta cabal perquè tots els rius del Mediterrani són els que porten l'aigua dolça que produeix el gran, que dona el plàncton, que dona el peix, que dona les aus marines, que dona els pescadors, el marisc, els mariscadors, és a dir, el Mediterrani és un mar pobre en nutrients i depèn pràcticament exclusivament de l'aigua dolça amb les sals minerals, fòsfor i nitrogen que arriba dels rius. Per tant, és fonamental que l'Ebre i els altres rius de la península tinguin els seus cabals ambientals ben estudiats, ben estructurats i que no es segueixi pensant la tonteria de que l'aigua de riu quan arriba al mar es perd. L'aigua de riu quan arriba al mar és la gran productora d'aliment de peix, de pescadors, d'aus marines, de tot aquest cicle que va des de la natura fins als humans i que, per tant, no podem deixar perdre.
Amb aquesta acció reivindicativa, tal com explicava també la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Vella, s'ha volgut reflectir la falta d'aigua que pateixen les badies i la mala qualitat que cada cop més tenen aquestes aigües. Susana Vella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, assegurava que la falta de l'Ebre empitjora l'estat de les badies i dels ecosistemes del delta. L'escoltem.
La falta d'aigua que baixa pel riu fa que les badies i tot l'ecosistema associat al delta cada vegada estiguin en pitjor estat. Els plans de conca no tiren endavant, no surten les propostes de cabals ambientals, encara es comença ara la discussió quan portem anys en aquest tema i clar, un espai com aquest, com les badies que estem ara, pues, cada vegada estaran en un pitjor estat i el delta de l'Ebre cada vegada està en pitjor estat per la falta d'aigua i sediments i la falta d'aigua de qualitat.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre també es lamentava aquest passat cap de setmana del fet de que finalment no hi hagi hagut resposta respecte a la petició que havien fet per escrit des de la plataforma per a que la reunió del Comitè per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre del passat dia 19 de març hi poguessin afegir el punt dels cabals. Segons la plataforma, és una llàstima que la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre no sàpiga defensar el que en el seu dia va aprovar per unanimitat. En referència a la proposta de cabals que es va determinar i aprovar en el sí d'aquesta Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre el 8 de març del 2007.
Les obres per garantir l'abastament d'aigua en cas de contaminació al pantà de Flix estaran enllestides el 2012. Les 144 actuacions del Pla de Restitució Territorial, que garantirà l'abastiment d'aigua a 71 municipis catalans en cas de que es produeixi una contaminació al l'Ebre amb les obres del pantà de Flix, estaran enllestides l'any 2012. Així ho donava a conèixer el passat divendres a Amposta la directora general de l'aigua del Ministeri de Medi Ambient, Marta Moren, després que el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puixeu, i el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, firmessin el conveni de col·laboració per començar a executar les 144 actuacions. Les obres, que s'iniciaran de forma immediata, consistiran bàsicament en la construcció de captacions, canalitzacions i dipòsits. El pla de restitució suposarà una inversió total de 57 milions d'euros i inclou 144 actuacions a 71 municipis catalans que reuneixen 197.000 habitants. Tal com recordaven tant Puixeu com Baltasar, l'objectiu del pla és assegurar la seguretat i l'abastiment d'aigua a aquests municipis de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i el Priorat davant d'un suposat episodi de contaminació de l'Ebre durant les tasques de neteja dels llots tòxics del pantà de Flix. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, explicava que les obres serviran per donar una garantia absoluta en el subministrament d'aigua i per millorar l'abastiment a alguns municipis ebrencs en el cas de contaminació del riu Ebre.
Òbviament, sàpiguen que en aquests casos no és ja tan sols el donar garantia absoluta en el moment que es produeix i que es desenvoluparà totes les obres de descontaminació de Flix, sinó que en alguns casos suposa una millora substancial perquè tenien problemes, alguns d'ells, d'abastament, bé sigui en quantitat o bé sigui en qualitat. Aquest és el sentit de les obres en els 71 municipis i amb aquest volum global d'inversió de 57,3 milions d'euros.
Per la seva banda, la directora general de l'Aigua, Marta Moren, posava com a data l'any 2012, assegurant que les obres del pla de restitució estarien enllestides.
Inicialment, el nostre pla és que en 2012 això estigués acabat. Evidentment, s'ha de tenir en compte que els projectes, la confecció dels projectes s'han de tramitar, hi ha d'haver una tramitació ambiental, s'han d'executar les obres, però que en principi això serien els plaços de les tres fases, 2012. Vale? Inclús ja amb la confecció dels projectes ja s'ha començat, per això es pot acurar més o menys el pressupost.
Entre les actuacions previstes que es desenvoluparan en tres fases s'inclouen la construcció de nous dipòsits i noves captacions, la millora i ampliació de les instal·lacions de subministrament i nous sistemes de control de la qualitat de l'aigua. Prèviament també tenia lloc la comissió de seguiment del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre. El secretari d'Estat explicava que el nivell d'execució de les obres previstes al pla era molt elevat, ja que un 80% de les actuacions estaven licitades, en execució o acabades. Tot i això, faltava una peça, dia que no es podia parlar del PIBDE sense pensar en la seguretat i en les necessitats dels pobles riberencs. Puixeu assegurava que les obres del Pla de Restitució eren necessàries i per aquest motiu, l'Agència Catalana de l'Aigua i el govern espanyol s'hi han posat. Del pressupost total de 57.300.000 euros, el Ministeri n'aportarà 36.300.000 euros i el govern, mitjançant l'ACA, assumirà els 21 restants. L'Institut per al Desenvolupament de l'Ebre vol que es continuen planificant infraestructures mentre es recupera l'economia. El secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, presentava el dijous a la tarda a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre els projectes previstos per a aquest territori al Pla Nacional d'Infraestructures. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Econòmic i Social de l'IDC coincidien en la importància de seguir planificant en aquests projectes, tot i l'actual situació econòmica, perquè estiguin llestos quan arribi la recuperació. També coincidien en la necessitat de reduir els períodes entre la planificació de les obres i l'execució, ja que en alguns casos arriben a allargar-se entre 2 i 3 anys. Nadal presentava el Pla Nacional d'Infraestructures per a les Terres de l'Ebre, on es preveuen 6 grans àmbits d'actuació: la mobilitat i el transport, el sòl, l'aigua, els residus, l'energia i les telecomunicacions. inversions. Pel que fa al ferrocarril, el pla preveu una millora de la línia Reus-Móra la Nova, la nova línia entre els ports dels Alfacs de Sant Carles de la Ràpita i el polígon industrial del Catalunya Sud, la millora de la connexió entre les estacions de Tortosa i l'Aldea i la nova línia d'alta velocitat al corredor del Mediterrani, per al qual es reclama una estació a les Terres de l'Ebre propera a l'Aldea. Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials d'Obres Públiques de les Terres de l'Ebre, Antoni Sabater, animava a planificar els projectes a l'espera de que es recuperi la situació econòmica.
El Pacte Nacional per les Infraestructures és un instrument que primer ens situa a l'agenda de la modernitat del país, això en tota seguretat, perquè recull totes aquelles reflexions que giren al voltant del desenvolupament del nostre territori que s'han fet històricament i en el moment present per diferents institucions i per la classe política d'aquest territori. Ara bé, a partir d'aquí, aquest instrument l'hem d'aprofitar per poder avançar, si més no, en redacció de projectes per quan arribi, diguem, en moments de més bonança econòmica, poder, diguem, sortir del túnel a tota velocitat al nostre territori.
Recordem que el pla contempla també el desdoblament de l'Eix de l'Ebre entre Amposta i la Ràpita i la interconnexió de la futura autovia A68 a l'Eix de l'Ebre per Gandesa i per Benifallet. Altres infraestructures importants seran l'aeroport de Roquetes, el tercer pont a Tortosa, la promoció de la navegabilitat de l'Ebre o la implantació de fibra òptica als polígons industrials. Tot i que actualment faltin recursos per desenvolupar tots aquests grans projectes, des del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre es demanava que es preparin els projectes perquè estiguin fets un cop es produeixi la recuperació econòmica. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres, reiterava el compromís del govern de finançar la seva part compromesa per construir de nou les escales de la catedral de Tortosa, esfondrades per la pluja del maig del 2002. Tresserres responia a les crítiques de l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, que aquesta setmana va acusar l'administració catalana i l'estatal de no voler invertir els 380.000 euros que costa l'obra i es va decantar per una esponsorització privada. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació reitera el compromís del govern de fer front a la inversió de les escales de la catedral de Tortosa, tot i admetre que la crisi pot retardar-la.
Doncs no coneixia les declaracions, però a l'alcalde li consta que la nostra implicació ha sigut total, sempre. L'altra cosa és que la crisi no només arriba a l'Ajuntament de Tortosa, sinó que la té tothom. Però al respecte ell li consta la voluntat i que en moments delicats, tant des d'un punt de vista normatiu i de tramitació de projectes com des d'un punt de vista també d'obtenció de recursos, han sortit els que no hi havien, tant per la ciutat de Tortosa com per l'església també tortosina.
Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre, Xavier Vega, explicava que va retreure a Bel les seves declaracions i que aquest hauria negat haver-les efectuat.
Vaig estar parlant amb l'alcalde, el vaig trucar molt enfadat perquè entenia que era injust en el departament i en especial en el conseller. I ell me va dir que això havia estat tret de context, que això no ho havia dit, i que no, li vaig dir, home, acabem d'abocar 1 milió d'euros a la catedral en les condicions en què estem, i això ha sigut una aposta personal del conseller en Tortosa, de manera que te pots posar en el director del servei, però no t'has de posar en el conseller i en el departament, perquè la implicació ha sigut absoluta. Per a nosaltres, 1 milió d'euros, el milió d'euros que hem donat a la catedral són molts diners.
Tresserres, però, volia treure ferro a l'assumpte i tancava el tema tot certificant que manté molt bona relació amb Bel després de col·laborar i trobar solucions a diversos projectes de la ciutat que es trobaven en via morta.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutet.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Reber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Santa Bàrbara va acollir la setmana passada l'entrega de la quarta edició dels Premis Montsià Innova. Els guardons són Andan Assad, amb la categoria Iniciativa Jove, Manel Forner per Qualitat Agroalimentària i Joan Castellà, amb la menció especial de la categoria de Qualitat Agroalimentària. Els Premis Montsià Innova són una iniciativa de l'àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell Comarcal del Montsià i tenen com a objectiu valorar les iniciatives agràries dels joves montsianers i la millora de la qualitat dels productes agroalimentaris del Montsià. També es valora l'esforç personal tant d'agricultors, ramaders, pescadors i aqüicultors com d'empresaris i d'indústries, així com també de cooperatives agràries, per posar en marxa un procés de renovació, innovació tecnològica, modernització d'explotacions o de respecte al medi ambient. Aquest any els guardonats han estat Andan Assad, amb el premi de la categoria Iniciativa Jove Agrària per l'activitat Explotació Mares Reproductives de Garrins, Manel Forner, premi de la categoria Qualitat Agroalimentària pel seu projecte de col·laboració en treballs d'investigació en cunicultura, i Joan Castellà, menció especial de la categoria Qualitat Agroalimentària per la seva iniciativa de producció i comercialització de productes agraris ecològics. Les autoritats invitades van otorgar durant el transcurs del sopar els diferents premis als guardonats d'aquesta edició en una cerimònia on també hi van assistir els premiats de la edició anterior.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els mitjans de comunicació locals d'Amposta otorgaven el Premi Amposta 2009 a la penya barcelonista Joan Gamper i la menció d'honor a Mans Unides. L'entrega del guardó es farà al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta el dissabte, dia 27, durant la nit dels mitjans de comunicació locals. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, el Premi Amposta de l'any 2009, otorgat pels mitjans de comunicació local, ha estat en aquesta ocasió per a la penya barcelonista Joan Gamper d'Amposta pels actes de celebració del 50è aniversari de la entitat i la gran repercussió mediàtica que va assolir. El jurat del premi el conforma representants dels mitjans de comunicació local que valoren aquelles persones o entitats que durant l'any passat han destacat en algun aspecte de la vida de la ciutat. L'any 2009, recordem, la penya barcelonista Joan Gamper va celebrar les seves noces d'or amb diversos actes, entre els que hi van destacar l'exposició Amposta 50 anys persistint amb el Barça i la trobada de penyes barcelonistes del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat. La celebració va comptar amb la presència del president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, que des d'Amposta va assegurar que el Barça amb més títols de la història és també el Barça més catalanista de la història, una frase que després va tindre força repercussió amb tots els mitjans de comunicació nacionals i estatals. Anem a escoltar el president de la penya barcelonista, Miguel Beltrán, que es mostrava satisfet per aquest reconeixement.
Estem molt contents. Estos dies me va trucar l'alcalde comunicant-me de que els mitjans de comunicació ens havien otorgat el Premi Amposta i des de nom de la penya estem contentíssims perquè hem arredonit un any on el Barça ho ha guanyat tot i és un reconeixement també a l'esforç de tota aquella gent que ha estat treballant durant tot l'any i que han aconseguit que la penya tingui un nom i un ressò a nivell de l'estat.
D'altra banda, la entitat Mans Unides d'Amposta ha merescut una menció especial en el jurat, també amb motiu dels 50 anys d'una entitat que es dedica a combatre la fam i la pobresa arreu del món. L'entrega del premi tindrà lloc aquest proper dissabte, dia 27 de març, al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta durant el transcurs de la nit dels mitjans de comunicació.
Èxit d'assistència a la inauguració de l'exposició sobre el Pla de Gestió del Litoral. El passat divendres es va inaugurar l'exposició La Costa, el nostre fet diferencial, realitzada per l'Ajuntament del municipi al Centre d'Interpretació de la Pesca. Tal com ens explica des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Davant un centre d'interpretació de la pesca ple de gent, es va presentar l'exposició La costa, el nostre fet diferencial. Aquesta iniciativa, que es va inaugurar el passat divendres, té com a objectiu explicar a la població en què consisteix el pla de gestió del litoral i les accions que s'han dut a terme i es duran en un futur a la nostra costa, per tal de protegir i afegir valor al litoral calero. Aquest projecte ambiciós compta amb 50 actuacions. Aquest pla, fet per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, ja s'està duent a terme. Les zones on ja s'han realitzat les accions de millora són l'Estany Tor, Xelín, Calavidre, Calafort, el passeig entre aquestes dues platges i el recent inaugurat entorn paisatgístic del Castell de Sant Jordi. Les millores han consistit en l'adequació dels accessos a les platges, incorporació de zones d'aparcament i esbarjo, col·locació de rentapeus, s'han refet marges de pedra seca, entre d'altres actuacions. Des del consistori s'ha posat èmfasi en la utilització de materials que s'integrin al paisatge, per tal que es pugui gaudir de l'entorn sense ser agressius amb el medi ambient. Les properes actuacions es realitzaran a la punta de Bonsecapó, on es crearà un parc botànic mediterrani, la renaturalització del port i platja de l'Estany, la desurbanització i recuperació de l'entorn natural de Port Olivet i la millora en accés i seguretat del camí de ronda IGR-92 del tram sud de la costa de l'Amella, que va des de la Caleta a l'Àliga. Xavi Llambric Bono, regidor de Medi Ambient, fa una valoració de la inauguració.
Estem molt contents perquè per fi hem pogut donar a conèixer tota aquesta feina que ja fa molt de temps que estem treballant, tot un equip de gent, començant per l'alcalde, l'equip de govern i la majoria dels tècnics de l'Ajuntament. I bé, avui ens dona goig de poder mostrar aquesta feina al poble. Potser ho haguéssim hagut de fer abans, però per problemes tècnics no s'ha pogut fer, i ara ja estem molt contents de poder presentar aquest pla de gestió litoral amb fotos, amb imatges i sobretot amb projectes que ja s'han iniciat, amb projectes que ja són una realitat i que en poc temps veurem com passen a formar part de la realitat del nostre poble.
L'exposició romandrà oberta al públic durant un període llarg de temps per tal que tothom la pugui visitar.
Gràcies, Olga. Abans de donar pas a la crònica esportiva, us parlarem dels successos. Detingut un veí de Móra d'Ebre per estafar 28.700 euros a clients del seu establiment copiant les targetes de crèdit. Els Mossos podien clarificar un mínim de 10 casos registrats entre el novembre del 2009 i el gener del 2010, però no descarten que hi hagin més víctimes del frau. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Va ser a principis de la setmana passada, concretament el 16 de març, quan agents de la policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra detenien el veí de Móra d'Ebre de 52 anys, José PG, acusat de diversos delictes d'estafa i falsificació de documentació mercantil. L'home hauria estafat un mínim de 28.700 euros a clients del seu establiment d'hoteleria. La investigació es va iniciar el passat mes de gener, arran la detecció de diverses denúncies presentades a diferents comissaries dels Mossos d'Esquadra i altres cossos policials per cobrament suposadament fraudulent mitjançant targetes de dèbit i de crèdit, els quals tots tenien com a origen l'establiment del detingut. Les gestions dels Mossos van permetre comprovar que l'home aconseguia les dades de les targetes de crèdit sempre de la mateixa manera. Quan el client pagava amb targeta, l'arrestat la passava per una terminal aparentment normal. Era en aquest moment quan copiava les dades de la targeta a través d'aquest lector. Amb l'excusa de que aquest terminal no funcionava, passava de nou la targeta, aquest cop pel lector de cobrament real, on es feia el càrrec sense aixecar sospites al client. Un cop aquest marxava de l'establiment, ja amb les dades copiades al lector fals, el detingut les introduïa al real per a realitzar més cobraments al client, fins que aquest s'adonava o bé fins que s'exhauria el saldo de la targeta. A l'escorcoll de l'habitatge del detingut, els agents van trobar diversa documentació i resguards bancaris relacionats amb les suposades estafes. De moment, els Mossos han pogut comprovar que el detingut havia utilitzat aquest mètode en un mínim de 10 ocasions des del passat mes de novembre del 2009, fent càrrecs que anaven dels 1.000 als 3.000 euros, amb un total aproximat estafat de 28.700 euros. Amb tot, no es descarta que hi hagi més clients que hagin patit estafes similars. El detingut passava ja a disposició del jutjat de Falset.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com tots els dilluns, a la recta final del nostre temps de notícies, abordem la crònica esportiva amb els resultats de la passada jornada futbolística. Domènec Ramal, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, com tots els dilluns, la recta final d'este temps d'actualitat la dediquem a repassar la jornada futbolística del cap de setmana, evidentment pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre, i comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió, on tenim una setmana més la cara i la creu del futbol. La cara per a l'Amposta, que aconseguia una excel·lent victòria a domicili al Camp del Blanes per 1-2, una victòria que fa estabilitzar els ampostins a la zona mitja de la classificació, situant-los en desena posició amb 42 punts. Per contra, la creu la trobem a la Rapitenca, ja que un partit en el que els rapitencs jugaven contra un dels rivals directes a la part baixa de la classificació va acabar en derrota i, per tant, de manera negativa per als interessos rapitencs, que al Camp de la Devesa van caure per 1-2 davant del Benavent. D'aquesta manera, els rapitencs queden situats en llocs que ara mateix donarien el descens, són 18ens amb 29 punts. Pel que fa a la primera catalana, també hem de parlar de derrota al referir-nos al resultat que el Tortosa va aconseguir en el seu desplaçament al camp del Marianao. Un Tortosa que, diuen les cròniques, va perdonar al principi de partit i va acabar donant posteriorment massa facilitats per que en este cas el Marianao s'acabés imposant pel resultat de 3-1. El Tortosa queda situat en 14a posició a la classificació amb 33 punts. Pel que fa a la regional preferent, tenim també un representant del nostre territori, es tracta del Roquetenc, que tampoc no va poder sumar res de positiu del seu desplaçament al camp del Canyelles, on va caure derrotat per 2-0, un Roquetes que continua a la part baixa de la classificació, és penúltim, 17è, amb 25 punts. Passem a la primera territorial, grup 6è, 25a jornada de campionat i els resultats, Vilaseca 1, Valls 1, l'Ampolla 2, la Cava 4 i Comar 1, la Sénia 1, Torredembarra 0, Catalònia 0, la Canonja 0, Remolins Vítem 2, Cambrils 2, Redis 3, Gandesa 1, Ulldecona 0, Aldeana 0, Alcanar 1 i Hospitalet 3, Ascó 1. Líder, el Remolins Vítem amb 50 punts, seguit de la Cava i Redis, tots dos en tenen 49. Segona territorial, grup primer, els resultats, Amposta B 2, Batea 2, Benifallet 2, Jesús i Maria 3, Corbera d'Ebre 1, Vilalba 0, Deltebre 2, Masdenverge 2, Horta de Sant Joan 3, Perelló 1, L'Ametlla 0, Olímpic de Mora 2, Pinell 3, Aldeana 0, Rapitenca B 1, Camarles 2 i Santa Bàrbara 2, Remolins Vítem B 1. Líder, el Jesús i Maria amb 67 punts, seguit del Perelló amb 50. I acabarem amb la tercera territorial, grup 19, els resultats van ser Mora la Nova 3, Arnes 1, Alcanar B 2, La Fatarella 1, Atlas de Tortosa 1, Catalònia B 1, Campredó 2, Ginestà 2, Godall 1, Benissanet 1, Roquetenc B 7, Jesús i Maria 0, Tivenys 3, Ulldecona B 1, Tivissa 4, Rasquera 3 i Torre de l'Espanyol 0, Flix 1. Líder, el Roquetenc B amb 53 punts, seguit del Mora la Nova, que en té 52.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La pluja és protagonista i en les últimes 24 hores ha estat bastant irregular, en general entre 5 i 10, 12 litres. Però hi ha punts on ha estat superior. A Ponent destaca Mollerussa amb més de 25 litres, pràcticament 26, o destaquen d'altres valors que en general han arribat a 15, 20 litres en alguns observatoris més modestes cap al sud i, com dèiem, amb molta irregularitat. El radar ens mostra com per Ponent i al sud es debiliten les pluges, però ara mateix les més significatives, no gran cosa, però va fent en alguns indrets, es mantenen cap a la meitat est. I així ho hem expressat, més possibilitat de pluja a la meitat est, però de fet a qualsevol punt poden ser presents. Les temperatures, especialment diurnes, més baixes. A la tarda es pot obrir alguna clariana, sobretot per Ponent. Això facilitaria algun nucli tempestuós i les temperatures bastant més baixes que el cap de setmana, sobretot dissabte, que van ser força elevades. Pot ploure a qualsevol altre territori, però a la tarda obrint-se clarianes a la franja de Ponent i País Valencià. Pluja bruta en forma de fang. Demà més sol a gran part de Catalunya, alguna boira matinal, petita pertorbació entre dimecres i dijous, pugen les temperatures fins dimecres, baixarien una mica a partir de llavors. Bon dia.
Aquí finalitza el nostre temps de notícies. Els esperem demà a la mateixa hora i des de la seva municipal, rebent una salutació cordial de qui s'ha encarregat avui de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, fins la propera.